Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
L'arquitecte i urbanista Bet Galí diu que es passaria hores parlant de la ciutat de Barcelona. Cada dia n'observa les obres que la tenen potes en l'aire. Durant els anys 80, en la primera etapa de Pasqual Maragall com a batlle, va ser una de les responsables de transformar-la. A l'Institut Municipal de Promoció Urbanística i dels Jocs Olímpics, per exemple, va reformar les zones de Montjuïc, la Diagonal i la Vall d'Hebron. Ara refusa l'etiqueta del model Barcelona, però defensa el llegat d'aquell temps. En aquesta conversa fa un diagnòstic de la ciutat actual. Diu que es governa amb massa por i que falta radicalitat. Bet Galí, tot seguit, a Santa Eulàlia. Bet Galí, benvinguda a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies per la invitació, jo encantada.
Un goig tenir-la aquí. Escolti, com veu Barcelona avui? Què li sembla detectar quan la respira, quan hi camina?
Avui la veig un caos total, tot amb obres. Tota. O sigui, m'agradaria fer un llistat dels carrers que no hi ha obres. Que estan allò tranquils, calmats, ningú els toca.
Això és bo o és dolent?
Això és dolentíssim. Dolentíssim perquè, clar, tu no... O sigui, s'han de fer moltes obres a la ciutat, això, per descomptat. S'han de fer moltes obres de tota mena, des de manteniment, temes de clavegram, de coses, bueno, tot el que passa sota dels carrers, que déu-n'hi-do, però s'han de programar. Jo recordo quan estàvem a projectes urbans, que com érem molt joves volíem fer-ho tot al mateix temps, tots els projectes que fèiem els volíem ja, o sigui, acabar i començar les obres. I hi havia un departament que es dedicava pràcticament només a gestionar-los, a posar un timing...
A organitzar.
A organitzar segons els barris. Mm. Perquè, clar, veien que no es podia fer tot alhora. Ja, els alcaldes ja ho volen fer sempre tot alhora.
Per anar de pressa i tenir-ho enllestit, clar, quan hi ha les eleccions.
Exacte. Sobretot que arribar a les eleccions amb tot enllestit.
Per tant, entenc que li sembla que hi ha hagut un problema de planificació amb tota la... Hi ha la reforma de la plaça d'Espanya, que aviat es començarà a fer, com la de Sants. Hi ha la de la Rambla, hi ha els eixos verds, que ara ja sembla que s'han acabat, però que hi havia la intenció d'ampliar-los. Hi ha tot un conjunt de...
La Vietana.
Sí, exactament.
Són eixos importantíssims per la connexió de la ciutat.
Però li sembla que un problema ha estat que s'estan fent tots massa alhora, entenc.
Per mi sí, o sigui, jo quan funciono a peu o amb cotxe o amb transport públic, perquè el transport públic també em pateix, menys el subterrani, menys el metro, el transport públic pateix molt les obres fetes totes a l'hora, perquè per ells col·lapsar, la ciutat col·lapsada és el pitjor, perquè llavors es transforma en un transport totalment insostenible per el que han de tardar. Un conductor d'un autobús, l'altre dia, que parlo bastant sovint, perquè el conec molt, que l'agafo molt, em deia, escolti, el millor que pot fer és o anar caminant o agafar el metro.
El propi conductor de l'autobús li deia.
No agafi mai un vehicle que vagi en aquests moments a Barcelona per la superfície. És molt, molt difícil, molt difícil. És difícil pels cotxes, però també pels autobusos i pels taxis.
Entenc que ho deia, no tan sols per la fluïdesa del trànsit o per els obstacles físics, sinó també per un tema de saturació, o no?
Un tema de saturació perquè els desvien, clar, a l'haver obres, el transport públic ha de desviar la seva ruta normal i, clar, em deies que jo faig unes voltes per arribar on abans arribava amb, no sé, 20 minuts, ara arribo en quasi una hora. M'ho deia el conductor, o sigui que sabia el que es deia.
També hi ha un factor, que és que aquesta ciutat hi ha canvis que s'estan produint molt de pressa, no? Llavors potser alguna de les persones que ha pensat que calen totes aquestes obres alhora, potser li contestaria ja, però és que la ciutat creix tant de pressa de població, el problema de la presència dels cotxes, per exemple, és tan urgent perquè té un impacte enorme sobre la salut, que no podem esperar-nos a anar fent les coses amb calma, amb la calma amb què es podien fer fa uns anys, no?
Sí, no, aquesta és la resposta que ja l'hem rebuda, aquesta resposta. Però jo no estic, evidentment no estic d'acord, perquè jo ho he patit la programació de les obres, però hi ha tota una sèrie d'obres, sobretot de manteniment, de clavegueram. O sigui, és veritat que fa molts anys que no es feia res sota terra. Mm. Clar, no ho veiem nosaltres, el que passa, però sí que estava molt, en molt mal estat. Però també permet una certa organització de temps, sobretot perquè ara el que hi ha més són... jo m'hi fixo molt, en les obres, o sigui, tot el dia vaig mirant quin tipus d'obres fan, per què ho fan i tot això. I el que hi ha més és manteniment, és tot el que passa sota terra, tot el tema de cablejat elèctric, clavegueram, bueno, tot el que passa. Tot el que passa al subsol. I això és el que és més programable. És el que és més programable. O sigui, canviar les voreres, diguem, el paviment de les voreres també és molt programable. O sigui, si una vorera està en mal estat, no passa res si està uns mesos més. Ara hi ha coses que no, hi ha coses que són evidents. Jo, per exemple, jo sóc molt, molt favorable a que a Barcelona, evident, com tothom, que els cotxes... reduïm l'impacte del cotxe a la ciutat. Això és algo que és internacional ja, és mundial, vaja. Ningú ho decidirà. El que passa que bueno, que s'ha de pensar com.
M'interessa això que interpreto, que diu que hi ha hagut una descurança amb la planificació del subsol de Barcelona, no?
Sí. S'han
posat les piles o encara se les han de posar?
S'han posat massa les piles massa ràpid ara. O sigui, hem passat de molts anys que no es feia manteniment de subsol, perquè Val. Això ho veiem. O sigui, els que hem estat molts anys en l'administració pública no hi havia obres d'aquestes d'aixecar carrers i de poques. O si no, estaven tan ben programades que no es notava. Però és que ara és mig Barcelona que està... Els carrers estan tots aixecats. O sigui, perquè canvien els paviments de les voreres o perquè fan manteniment o canvi de tot el tema d'infraestructures del subsol.
Mm-hmm. Anímicament, la ciutat com li sembla? Perquè m'ha agradat que el primer que em digués és una cosa que es nota amb l'aspecte visual, no? Però hi ha tot aquest relat de la decadència de la ciutat, del mal moment, o per exemple es fa molt sovint els últims anys la comparació amb Madrid, hi ha també un cert malestar entre els veïns. Com li sembla detectar que està la ciutat anímicament?
Aviam, jo sempre soc molt positiva, amb el tema ciutat, perquè a més jo parteixo d'una clàusula, una idea, que és que la ciutat, perquè sigui ciutat, ha de ser caòtic. O sigui, el caos és bo per una ciutat. Un cert caos. Bé, o sigui, una ciutat és caos, si no, doncs és el camp o és un no ciutat. Per tant, el caos és algo que és inherent a la ciutat. El que passa que aleshores els polítics són els que han de controlar aquest caos. Mm. Però que hi hagi caos és que és inevitable. Una ciutat d'un milió d'habitants... és difícil que no hi hagi caos i que no hi hagi també molta diversitat d'opinions respecte a el que s'està fent a la ciutat. I això jo crec que és bo perquè demostra que és una ciutat viva. Jo crec que Barcelona segueix sent una ciutat anímicament molt, molt potent, molt, molt viva, molt, la gent està disposada a intervenir, a opinar. Ostres, això és boníssim. Jo recordo ciutats d'Alemanya, sobretot, que treballo molt, que és que el ciutadà no diu res. O sigui, i si ho diu per e-mail, però no se'l sent. Mm. No se'l sent. O sigui, aquí sentim el ciutadà. Jo trobo que això és bueno, deu ser molt mediterrani també, però que és molt positiu per a la ciutat.
No creu que això s'ha perdut els últims anys, que hem entrat en un clima una mica de desmobilització, de menys vivacitat en els moviments veïnals, en les protestes, en els...
Bueno, sí, potser perquè es va deixar, una època es va deixar allò, via libre, no? Que la gent pogués opinar, i això s'han cansat també, és cansat, o sigui, està sempre però esclar, abans era barra libre de que els ciutadans eren els que tenien que, diguem, participar i opinar i inclús convèncer els polítics.
Ah, però això ja està bé, no?
Això ho trobo fantàstic. Jo sóc de les que el ciutadà ha de participar. Ha de participar i...
Però vol dir que és una cosa cíclica, entenc.
És cíclic, perquè, bueno, perquè hi ha un cert cansament. La ciutat també, aquestes ciutats tan dinàmiques com les del Mediterrani, són molt cícliques, normalment, O sigui, ara ja parlo molt de moltes ciutats, diguem, del sud d'Europa. Són cícliques, hi ha moments que es fan moltes coses, hi ha moments que estan en moments de depressió, hi ha moments que la gent... no participa. Hi ha moments que la gent participa molt. També depèn una mica dels estímuls que rebin, no? O sigui, nosaltres la gent participem si tenim estímuls, si tenim temes importants que ens afectin. També va per barris, per exemple, jo com visc a Ciutat Vella, que és com una mena de termòmetre de la ciutat, Ciutat Vella, el que passa a Ciutat Vella després moltes vegades es trasllada a molts barris de Barcelona. Esclar, Ciutat Vella és molt activa i molt, molt viva. O sigui, els veïns ens reunim contínuament, hi ha moltes associacions de veïns, que són, hi ha bastantes associacions de veïns que són beligerants, que són gent que quan no poden conviure bé en el lloc de la seva ciutat, doncs ho manifesten. I això és boníssim. Jo per això estic encantada amb Ciutat Vella, tot i que la pateixo.
Què, quan diu que la pateix, què vol dir? Parla del soroll? Parla de la...
Sí, parlo de tot, una mica. Del turisme, el soroll, la neteja... No sé, et puc fer una llista interminable de problemes que té Ciutat Vella, difícils de, perquè estan enquistats. I erradicar-los costarà molt.
Quin li sembla que és el més greu?
Pues, jo estic en un moment amb la ciutat que el que busco amb les ciutats és que es resolguin els problemes més immediats de la ciutadania, que normalment són, a casa teva, per exemple, el que és més prioritari en una casa on viu és que no sigui una casa sorollosa, que no hi hagi veïns que estiguin fent festes cada dia, que tenir la casa neta, encara que sigui entre parèntesis, però neta. O sigui, m'estic tornant una mica de mirar les coses prioritàries perquè la gent convisqui bé en l'espai públic. Perquè l'espai, pel sol fet de ser públic, ha d'afavorir la bona convivència. Això és com un dogma, no? Que és un dogma que s'ha perdut una mica, eh?
Sí, li sembla que els tempos de resolució de problemes per part de les administracions són massa lents.
Amb aquest tema del soroll, és una ciutat molt sorollosa, el turisme, la neteja, s'està anant massa lent, perquè la lentitud comporta molts problemes, comporta un malestar dels ciutadans, però també comporta un cert enquistament dels problemes. Després, cada vegada són més difícils de solucionar. Jo ara el que veig és que el nou ajuntament està fent el que pot pel tema del soroll, perquè els ciutadans, jo escric molt a l'Ajuntament dient passa això, passa l'altre. Ho faig perquè l'alcalde Maragall, que jo sempre li he posat com a exemple, sempre ens deia, el que dieu els veïns de Ciutat Vella...
S'escolta molt.
Ho escoltem molt perquè sou, i que sou, perquè sou qui sou, que teniu criteri. Si ens ho dieu, us dieu amb criteri, i a més... esteu parlant per molta gent.
I troba que l'escolten ara?
No. No. No, perquè em faig un tip d'escriure. I responen. L'Ajuntament respon. Respon, sí. Respon explicant-te una mica el que estan fent. Però, esclar, jo els escric. És que esteu lluitant contra un tsunami que no es poden prendre mesures com de tapar forats, no? Sí que estan fent, estan intentant que els però s'ha de fer molta més radicalitat. O sigui, ara es necessita realment un cop de força important per part de l'Ajuntament. Tornar a recuperar l'autoritat de la Guàrdia Urbana, que amb els anys anteriors parlar d'autoritat era com... confonien l'autoritat amb l'autoritarisme, no? I aleshores, clar, tot no funcionava res. La Guàrdia Urbana pues, no estava per su labor, no? Estava per el que li deien els seus superiors, perquè, bueno, ens han tret l'autoritat.
No deixa... Ara,
he ficat com petites
cuines, eh? Ja està bé. Que m'interessa molt que parli que remarqui tant que cal radicalitat, o que els problemes han arribat a un, que els problemes comuns i quotidians del ciutadà han arribat a un punt d'enquistament que només es pot resoldre amb una gran radicalitat política, perquè precisament sembla que el que s'està posant de moda en aquest país és un tipus de gestió grisa i poc discreta, diguem-ne, no?
Sí.
Que rebutja la idea de radicalitat.
Jo us resumeixo, això que ho dius és perfecte, perquè jo ho resumeixo d'una manera. Es governa amb por. I governar amb por no pots governar amb por. Si estàs amb un... Ostres, estàs amb un aparato, un artefacte, una ciutat que té un desgast i teu, és molt potent una ciutat, i a més una ciutat com Barcelona, de la mesura de Barcelona i de tots els problemes que té. Clar, governar amb por, que és el que jo crec que es governa, o sigui, amb poca decisió, amb poca autoritat, en el fons. Els polítics en general, jo crec que han baixat molt la força que té un polític, que és l'autoritat, una autoritat, diguem, ben portada i intel·ligent, però que una ciutat sense autoritat és impossible. Autoritat intel·lectual, també, o sigui, de persones que tenen allò una cultura de lo que és la cosa pública, de lo que és una ciutat... Jo crec que comença per una autoritat intel·lectual, i això ja va contaminant una mica totes les esferes, diguem, públiques.
D'on neix aquesta por? Aquesta por que s'ha posat, que s'ha normalitzat
els últims anys? Sí, de perdre les eleccions.
Però entenc que vol dir que és una cosa que, no, que fa unes dècades no passava tant, que és un símptoma de la política d'avui en dia.
És un símptoma de la política en general, perquè te'n vas a qualsevol altre país i passa igual, eh?
O sigui, però és una cosa actual o és un problema que...
No, és actual, perquè, aviam, a l'època... Clar, nosaltres aquí, al nostre país, vam tenir una democràcia en què gent de la meva generació ens va agafar quan començàvem a treballar, amb la qual vam veure... que als començaments de la democràcia els polítics aquest afany del vot no el tenien. No el tenien perquè jo crec que no tampoc estaven acostumats a governar i, per tant, no depenien del vot tant perquè, bueno, estaven allà i deien tenim 4 anys i en 4 anys farem tot el que tenim pensat.
Sí, això alimentava més la imaginació.
I alimentava molt la imaginació. La Pasqual sempre deia... Ostres, jo vull anar molt ràpid perquè el 81 va haver un cop d'estat. Ningú em diu que no hi hagi un altre cop d'estat. Mm-hmm. Per tant, abans que pugui passar un altre... Perquè hi havia aquestes pors, les pors d'un cop d'estat, les pors que la democràcia no sabíem si duraria molt temps o no. Ara ja estem totalment confiats perquè sabem que la democràcia ha vingut i està aquí molt sòlida, diguem, amb tots els problemes, diguem, la democràcia, però això ho deixem apartat. Per tant, hi havia aquesta pressa perquè hi havia la por de que no s'estava, els polítics no estaven segurs de que la democràcia s'instal·lés mm-hmm. en el país i que tot funcionaria amb normalitat. Això, aquesta sensació no la tenia ningú, ni polítics ni ciutadans.
I ara potser hi ha un acomodament.
Ara hi ha un acomodament, evidentment. I ara què ha passat? Que és que volen perpetuar l'acomodament, aquest acomodament de dir, bueno, estem aquí perquè volem quedar-nos molt temps, perquè volem fer moltes coses, segurament que la cosa va per aquí, però llavors és... Jo no crec que sigui aquella cosa que sempre es diu, oh, és que el poder fa que la gent es vulgui allò seure a la cadira i no moure's. No, és que el polític el que vol és fer els seus programes o intentar fer els seus programes i per tant necessita temps i per tant necessita vots.
No sé si hi ha aquesta, si a banda d'aquesta pèrdua d'autoritat per part de les institucions i dels polítics i de l'autoritat intel·lectual, està d'acord també que de tota manera el ciutadà, el veí de Barcelona, sent que ha perdut una mica la seva capacitat de control sobre l'espai públic des de fa uns anys. Sobretot, per exemple, és una cosa que es manifesta molt quan la gent es queixa de la turistificació, ara que en parlàvem, no?, de la saturació en certs punts de la ciutat. Però també hi ha, suposo que en la ciutat hi ha un punt d'equilibri permanent entre l'autoritat de les institucions i que els veïns han d'estar constantment desafiant aquesta autoritat. I aquesta segona pota també s'ha perdut, em sembla. No sé si està...
Sí, no, naturalment. El pols aquest que feien els veïns en el polític era com prendre'ls una mica el pols, no? De dir, ostres, necessitem això, ens passa aquest problema, Això jo crec que sí que s'ha perdut bastant. Sobretot amb aquests últims... Sembla estrany, perquè l'última legislació semblava que el que donava molta prioritat eren els processos participatius, en què la gent realment participés tant en contra com a favor. Però, clar, què passava? Que quan la gent És molt fàcil criticar i parlar en contra d'una persona o d'una col·lectivitat. Parlar en contra, anar a la contra sempre és més fàcil que anar a favor i ser propositiu, no? I per tant, què va passar? Que és que es va transformar el pols que normalment feien els polítics, que estava molt bé, perquè era un pols més contingut, es va transformar en un... amb una matança al polític que manava en aquell moment, no? O sigui, en el cas de la Colau, jo crec que va ser un linxament dels medis de comunicació, la gent es va contagiar d'aquests medis, va haver com una mena de... A mi no em va agradar, o sigui, no em va agradar el linxament que es va fer de l'alcaldessa. Crec que tenia molts problemes, i si vols en parlem, perquè tenia molts problemes.
Problemes en el projecte polític, vol dir.
En el projecte polític, en com es dirigeix una ciutat. Jo crec que tenia bastantes, algunes mancances, però no era, aquell linxament no era...
No era proporcional.
No estava proporcional al que...
Ja que m'ho ha dit vostè mateixa, quines eren les mancances principals?
Aviam, els ajuntaments hi ha com dos elements importantíssims, que és tot l'element polític, que és l'alcalde i el seu entorn, i després l'element executiu, que són tota la gent que executa les idees que tenen, o la idea de ciutat que té l'alcalde. Llavors, jo no estic gaire en desacord amb la idea global que tenia l'alcaldessa de la ciutat, perquè, a més... Aviam, jo crec que els ciutadans hem de donar un vot de confiança sempre als polítics, sobretot quan són polítics que estan intentant renovar el discurs, renovar... Jo crec que això és molt sa. És molt sa que hi hagi un alcalde que no tingui res a veure amb els alcaldes anteriors i que estigui renovant una mica tots els paràmetres que havien fet servir els alcaldes anteriors. Jo això ho valoro i ho respecto moltíssim.
Però
el problema sempre és executar. O sigui, executar és molt difícil. Si no tens uns molt bons equips, que va des de la secretària fins al gerent del districte i els... O sigui, l'execució de tot el que els alcaldes tenen i els seus equips de confiança tenen al cap, executar-ho, per mi, sempre ha sigut el més difícil. Tornant a parlar del Pasqual, del Maragall, clar, ell deia, no, jo, l'alcalde no té cap importància en un ajuntament. El que té importància és tot el grup, tot el paquet de gent...
Tota l'estructura.
Clar, però jo li deia, sí, però l'alcalde l'escull aquest... tot aquest grup de persones que executen totes les... Per tant, ja Déu-n'hi-do, o sigui, ja et fas un equip de manera que sigui compatible amb la idea de ciutat que tens.
O sigui, que els últims anys no ha funcionat prou bé l'estructura de l'Ajuntament.
Jo crec que ha sigut el principal problema, perquè hi havia iniciatives, jo crec que molt valuoses, o sigui, intentar passar de les grans obres, diguem, d'infraestructures, de noves places, no? Bueno, de millorar l'espai públic, passar a millorar que era molt costós, millorar l'espai públic amb petites actuacions econòmiques i, per tant, molt fàcils de fer, l'urbanisme tàctic, per exemple. Són iniciatives que jo, com a iniciativa, com nosaltres ens vam tirar a la piscina quan treballàvem a l'Ajuntament, i eren iniciatives que no teníem ni idea si funcionarien, doncs tothom que tot polític estigui a la piscina, jo el valoro molt.
Deixi'm un lleuger canvi de tema, però vinculat amb això. Quan a la generació dels 80, que se n'ha dit arquitectes com a vostè, se'ls penja l'etiqueta de creadors del model Barcelona, vostè s'hi sent còmode?
Hombre, jo em sento molt còmode amb el que vam fer. Amb el que vam fer en aquell moment... És que jo crec que no podíem fer una altra cosa. O sigui, ens vam trobar una ciutat que feia segles que no es feia res a l'espai públic. L'espai públic no comptava, l'únic que comptava era l'espai privat, que era totes les edificacions privades, clar. Però a l'espai públic ningú se l'havia ocorregut de modificar, doncs, una plaça que estava plena d'aparcaments. O sigui, ens vam trobar una ciutat realment que ens deia ajudeu-me, la ciutat mateixa ens estava demanant. I per tant, jo crec que sí que es va fer. El que passa que ara, quan a mi no, el del model Barcelona no m'ha agradat mai, la paraula. Clar, model vol dir algo que és repetible. Mm. Jo crec que en una ciutat no hi ha res repetible. O sigui, quan acaba un període de que aquell ajuntament ha pensat fer a la ciutat, s'acaba i comença una altra manera de fer ciutat. Mm. I per tant, model, jo sempre l'he censurat. El que es va fer era el que necessitava realment la ciutat, el que la ciutat, que era tot. O sigui, des de infraestructures del subsol fins a només canviar paviments, fins a fer totes les places públiques, que abans totes les places públiques estaven plenes de cotxes, d'aparcaments. I després es va passar amb una escala molt més, una mesura d'actuació més important, amb les rondes, després els Jocs Olímpics va provocar, clar, una escala. Vam passar amb una escala que no era la dels petits, de l'urbanisme, si ara se'n diuen tàctica, ja es deia urbanisme puntual, de petites, mm. petites actuacions, molt petites, però moltes, moltes, moltes.
L'antropòleg Manuel Delgado, i el cito a ell perquè trobo que expressa bé la crítica, que la trasllada bé. Va venir aquí el podcast i ens va dir que els polítics, en aquella època, a través del model Barcelona, van encomanar als arquitectes, i ara ve la cita literal, la responsabilitat de demostrar que si canvies la forma urbana, automàticament canvies també les relacions socials que es produeixen al seu sí. És a dir, que si fas una ciutat arreglada, el món s'arreglarà, si fas carrers ordenats, el món s'ordenarà, i que si fas una arquitectura amable i pomposa, les relacions socials seran lliures i formals. Hi està d'acord? O té alguna cosa a dir-hi amb això?
No, jo amb el Manel estic molt en desacord. Per tant, estic molt d'acord. Molt d'acord en que la millora de les ciutats millora la seva societat. Des de molts punts de vista. O sigui, bueno, és que tenir una ciutat confortable, que els carrers no estiguin desordenats, que no hi hagin cotxes aparcats a tot arreu, és una cosa que segur que millora els barris, i qui diu els barris, diuen els que habiten en aquells barris. Mm. Jo crec que són la il·lustració, diguem, i ja parlo inclús de la il·lustració del segle del 1700. La il·lustració és algo positiu per la societat. Aquest estiu llegia Voltaire i és fantàstic, perquè ens cal un Voltaire ara, que parli de que la ciutat i els ciutadans han de tenir la cultura, la ciutat ha de tenir la cultura i el benestar i la bona convivència perquè els ciutadans millorin el seu viure en una ciutat.
Mm-hmm. Nega la major, és a dir, alterar la forma sí que té efecte en el contingut.
Jo crec que sí. Mm-hmm.
Hi ha una altra de les crítiques que solen fer en la gestió que es va fer aquella època, que és que les conseqüències de l'aposta pels Jocs Olímpics no es van preveure o no es van saber preveure o eren molt difícils de preveure. Això de vegades fa concloure molta gent que va ser un error perquè el balanç al cap dels anys ha estat més negatiu que positiu.
Aviam, més negatiu que positiu jo crec que no, però el que sí que és veritat és que preveure lo intangible, el que vindrà, és molt difícil en una ciutat. O sigui, preveure tot, preveure que per fer els Jocs Olímpics la ciutat es compliria de turistes, això a ningú, jo crec que a ningú se li va passar pel cap. Veníem d'una ciutat que el turista era un turista de pas, que no visitava la ciutat, no tenia cap interès a la ciutat, a ser una ciutat totalment desbocada de turisme. Però això, en aquell moment, no hi ha ningú que ho va poder preveure. Mm-hmm. Perquè la ciutat es desenvolupa, o sigui, la ciutat es fan una sèrie d'actuacions i després la ciutat ho admet o no ho admet, ho rebutja o no ho rebutja, però això es veu amb l'evolució, amb els anys posteriors. Per tant, és que molts dels que diuen tot el tema model Barcelona és que no van veure la Barcelona que hi havia abans, perquè són gent bastant jove i, per tant, no havien nascut, segurament. Però passar de la Barcelona que tenim abans a la Barcelona que tenim inclús ara, jo diria que inclús ara, amb tots els defectes que ha comportat tot aquell aquell moment, diguem, de transformació. Jo crec que inclús ara està molt millor la ciutat, ara, amb el seu caos, els seus turistes, i jo és que en aquest... Bueno, trobo que és una ciutat magnífica, inclús amb totes les mancances i els problemes que comporten aquestes mancances, clar.
Escolti, li volia preguntar moltes més coses, però com que hem d'acabar, imagini's que la fan alcaldessa de Barcelona de la nit al dia, demà. Quines són les tres primeres coses que faria?
Ostres, sóc molt, molt casera, tu, endreçar la ciutat. En aquest moment, jo crec que obres com la Rambla, per exemple, la qüestiono jo. Començo a qüestionar, diu, calia fer aquesta... O sigui, cada vegada que passo per la Rambla em faig aquesta pregunta. Calia realment fer aquesta obra brutal que s'està fent?
Per què no?
Bueno, perquè les coses... Jo crec que estem en un moment de la història en què el que tenim ho podem transformar en petites... O sigui, és millor conservar una mica el que tenim i, si de cas, fer neteja del que tenim, o sigui, ordenar les coses mínimes perquè funcionin, que no pas allò, grans obres de tot allò, començar a zero. El de començar a zero m'està posant molt nerviosa a mi, perquè és que el temps ens està... tal com van les coses, començar a zero de tot és una barbaritat, és insostenible. O sigui, hem d'anar acumulant el que tenim i anar-ho millorant en petits tocs. Per tant, bueno,
això
jo el que faria seria endreçar, neteja, que no hi ha soroll, gestionar el turisme. Amb aquestes coses, és que bueno, la ciutat encara seria millor del que és ara.
Molt bé, doncs Beth Galí, un plaer que hagi vingut a Santa Eulàlia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.